El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts, encetem aquesta segona hora de programa i, com sempre, fem de manera habitual pegar aquesta ullada al temps. Recordem que ahir les tempestes varen deixar estampes ben curioses a l'interior de Mallorca, ben probables, els ruixats, els d'ahir, possibles els d'avui.
Sí, especialment a municipis com Lloret, Pina, Sineu o Petra. Les precipitacions més destacades es varen registrar a Sineu en 7 litres per metre quadrat, mentre que a Petra se'n varen recollir unes dècimes. Uns ruixats molt locals, típics de l'estiu.
Una de les imatges més comentades ens arriba des de Camp Picafort, uns núvols espectaculars que compartim ara a pantalla i que descrivim per als oients, perquè moltes persones demanaven ben què eren exactament aquests núvols, per cert, preciosos, perquè és una imatge com a del romanticisme del segle XIX, perquè ha de sortir la novel·la de Mary Shelley, just davall el títol d'aquesta imatge, no?
No, que sembla que és com una calavera amb uns ulls humides.
Sí, també és vera.
I té un punt també com a tètric i preciós, d'altra banda. Els companys de Meteo de les Illes han publicat aquesta imatge que nosaltres ara compartim per televisió i descrivim per als oients de ràdio. Es tracta d'un mammatus, una formació molt característica que penja de la part inferior dels grans núvols de tempesta, els cumulonimbus. Aquestes bosses es formen quan l'aire fred i humit descendeix dins del núvol, deixant una imatge ben espectacular i que no sempre significa que hagi de ploure allà mateix, Marta.
Després dels ruixats, dels núvols d'ahir, avui tornem a parlar de calor, o millor dit, de moltíssima calor.
Sí, predominarà el cel poc ennigulat durant bona part de la jornada, només serà a partir de migdia i primeres hores del capvespre, quan creixeran els núvols d'evolució a l'interior de Mallorca, que puntualment podrien deixar qualque ruixat o qualque tempesta molt local.
Temperatures pràcticament, però sense canvi, una estampa ben similar a les dels dies previs.
Sí, però alerta, perquè serà la calma abans d'una nova pujada. El vent bufarà fluix de component nord al nord de l'arxipèlag i de llevant a la resta, les habituals brises costaneres.
De cara al cap de setmana tornem a mirar el termòmetre perquè la calor, malauradament, hi ho hem de tornar a dir, tornarà a ser la protagonista.
L'AEMET ha avisat de l'avís groc per temperatures altes a l'interior de Mallorca. Avui ja es poden assolir els 36 graus, dissabte es podria arribar als 37 i s'activarà també a les Pitiüses.
Una situació que també té conseqüències. La mà continua extraordinàriament calenta. La boia de la Dragonera ha registrat aquesta setmana, recordem, un nou rècord, 33 graus de temperatura de l'aigua, una dada que se pot considerar excepcional. Obrim imatges, obrim finestres, les beauties, les càmeres que ens permeten observar el temps en directe, així que, si vos sembla, començant per la primera, és la del Puig de Sa Tudosa, a Mallorca, on sí que tornem a veure presència d'aquesta calitja, la mà ben blava, ben en calma, però sí que és vera que encara hi ha certa calitja a l'ambient. Però tenim més imatges que compartir amb els oients i que descrivim per als espectadors. Una més. Mira, tu, no hi cap una barca més a Cala Morell, a Menorca, perquè sembla que tothom ha decidit visitar aquesta cala aquest matí. Una imatge molt semblant, perquè la mà està pràcticament en calma total, com aquella famosa pel·lícula de Nicole Kidman.
Et sent una mica més espaiat, hem de dir, no se nota tanta calitja com veiem en el Puig de sa Tudosa, però et cert que és una imatge típica d'estiu i que no hi cap una barca més. I cada vegada que dius mar en calma, no sé per què, però me ve sa cançó de Navet, es Dime, i me penses que has de començar a cantar, Marta Grau. Mar en calma y un amanecer. I tot vuelve a ser como era entonces.
Mira, estava pensant en calma total, aquella famosa pel·lícula de Nicole Kidman. Recordes? També. Que era super joveneta. Una gran pel·li per recuperar,
tot
sobretot...
Com que no som gent del temps, nosaltres descrivim la meteorologia de la nostra manera.
Us intentem ajudar, veritat, d'aquest tipus de tips, entre cometes, sí, per poder comentar el temps com Déu mana. Són les 10 i 9 minuts. Hem parlat aquesta setmana, sobretot a la nostra tertúlia, moltes vegades, de la crisi migratòria que s'ha viscut. Ahir van tenir la visita del president de Ceuta i com s'ha tornat a situar el focus sobre una de les fronteres més sensibles d'Europa. Milers de persones han intentat arribar a territori espanyol des de del Marroc, en una situació que ha obert aquest debat sobre el control de fronteres, les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i les causes profundes que empenyen tanta gent a fer això, a jugar-se la vida per cercar un futur millor, Xisco.
I per entendre millor què està passant avui i què hi ha darrere d'aquesta realitat, saludam el periodista mallorquí Marc Ferrà. Ell és corresponsal al Marroc des de fa anys, especialitzat en informació del Magrib, una zona que coneix sobre el terreny i des d'on ha explicat nombroses crisis migratòries i diplomàtiques, i antic company d'aquesta casa. Marc, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt content.
Encantats de saludar-te. I te volia demanar, des de la frontera has explicat que aquest dia, si veu, una marea humana. De fet, ara compartien les imatges, és allò que va, una allau de gent que intentava entrar dins Ceuta. Quina és la fotografia real que has trobat i què és allò que més t'ha impactat de les imatges que ja s'han compartit arreu del globus de Ceuta?
Era això, sobretot al principi. Jo recordo que acabava d'arribar a la ciutat de Castillejos, o Finide, que és aquesta que està res a quilòmetre i mig, 2 quilòmetres del pas fronterer, al costat marroquí, i a mesura que anaves acostant-te cap a la frontera, això, gent, grups de gent que anaven corrent cap allà, i després et trobes, hi ha una carretera, per fer-ho molt visual, hi ha una carretera de quilòmetre i mig, com dèiem, que va bordejant la costa, bordejant el Mediterrani, i a l'esquerra també hi ha com uns petits penya-segats. Per tant, és una carretera que fa d'embut, de dos carrils en cada direcció, i clar, allò estava completament ple de gent, de milers, desenes de milers de persones. Després, molta gent el que feia també era aprofitar la petita platja de roques que hi havia entre aquesta carretera i la mà, i era un poc el camí que molts emprenien, un camí que, tot i que sembla, i ho hem vist tots en imatges, no?, sembla que Ceuta està molt a prop, sembla que fins i tot alguns deien, bueno, jo crec que hi podria arribar nedant. Bueno, a lo millor tu en unes condicions òptimes, en una situació tranquil·la, però quan estem parlant de desenes de milers de persones que es troben també en aquest embut, hi havia punts on molta gent, és clar, és com si ara, jo també intentava explicar-ho, és com si ara estem en un restaurant amb 100 persones dinant o sopant i de cop i volta sona l'alarma d'incendis, hi ha un foc a la cuina i al final tothom el que intenta és sortir per la porta o per la porta d'emergència, clar, quan som 100, quan som milers i milers de persones que intenten passar per un punt molt estret, la situació evidentment és molt complicada i molt perillosa.
Marc, creus que les imatges reflecteixen realment la realitat? És encara superior el que heu pogut viure, no?, en els darrers dies, el que s'ha vist. Podria ser superior també la xifra de morts oficials, però això també és...
Estem pendents i tenim encara molt poca informació, realment, també. Quan desapareguts hi ha, ara mateix no tenim unes xifres, hi ha famílies que continuen, pràcticament són la poca gent que continua a la frontera, són pares i mares, persones que estan cercant els seus éssers estimats, amb l'esperança de veure-los com tornen, o bé de, fins i tot alguns ho feien en fotografies. I el
perdona que t'interrompi, estem compartint imatges i vídeos del teu Instagram, de la teva xarxa social, on expliques la feina que fas a peu de terreny, no?, dels darrers dies. Ho pots explicar tu,
sí.
Si és tan amable.
No, i això és el moment ara que veiem, que són aquesta petita platja que us explicava, que bordeja la carretera, que per on, sobretot, la majoria de persones el que feien és intentar accedir, i la realitat, home, les imatges són molt impactants, evidentment. És que estem parlant de moltes persones, i estar sobre el terreny també necessites un poc un temps i una perspectiva per tenir una idea certa del que vam estar visquent, i aquests dies li he estat donant voltes, també aprofitant, no?, que he pogut aturar uns dies i venir de visita aquí a Mallorca per també intentar entendre. Jo crec que el més impactant és la resposta, no?, a la pregunta que pot moure 50, 60, 70 mil persones, les xifres també ballen, o fins i tot 100 mil, alguns apunten, perquè no totes són les persones que van aconseguir passar a l'altre costat, sinó la gent que també va arribar fins a la ciutat que us explicava que volia intentar. Per tant, la xifra que donen les autoritats espanyoles s'ha de sumar moltíssimes més persones, milers de persones que no ho van aconseguir, com qui diu.
Marc, parlant però d'una crisi migratòria o també d'una crisi política entre Espanya i el Marroc? Ho dic perquè el que tothom comentava aquests dies, sempre és un punt calent, sempre hi ha gent intentant traspassar Europa a través de Ceuta, però aquesta gernació de gent, no vull dir organitzada, però concreta, a un dia, a una hora, resulta com molt complicat de creure que 70.000, 60.000, és igual la xifra, s'hagin posat d'acord per traspassar el mateix dia a la mateixa hora.
Evidentment, i els motius són molts i molt diferents, i jo crec que no només és una crisi, és el resultat, o això ha provocat, no?, múltiples crisis, ho explicava des del punt de vista diplomàtic. No sé si es pot parlar de crisi. Crisi, el que sí que es pot parlar, no?, que s'ha tensionat molt la relació entre els dos països, també a nivell social, i jo, aprofitant també estant aquí, poder parlar amb la gent, no?, l'imatge que es té del Marroc, hi ha també hagut molt de discurs d'odi i molt de comentari despectiu o fins i tot amb un punt de vista molt bel·licista, no?, també s'ha sortit, s'ha tret molt a passejar cert discurs, no?, molt bel·licista i molt contra el Marroc, tant sigui a nivell institucional o com sigui a nivell de la població. Jo crec que sobretot és una crisi migratòria, evidentment, és a dir, fins i tot no es podia fer, és a dir, com respons a una situació així, no es pot estar preparat, si hi havia informació o no, si el CNI tenia informació, o Guàrdia Civil, això són temes que jo se m'escapen perquè desconec. Jo el que crec sobretot és que hi ha una crisi d'expectatives al Marroc, que és el que fa, no?, que quan una persona, sigui perquè ha vist a xarxes informació falsa o rumors o imatges de persones que ho han estat aconseguint, o perquè hi ha un boca a boca que diuen, ostres, la frontera està oberta, som-hi, sí, quan algú veu que la porta està uns centímetres oberta, parlant de gent que ha fet centenars de quilòmetres, no?, més enllà de Casablanca, al sud, a Marràqueix, és a dir, gent que estava fent feina i va rebre un missatge, va veure per xarxes, va deixar la feina i va intentar agafar un taxi, un bus, un tren per arribar fins al nord, i el que ens trobàvem, molts hotels que no tenien personal, moltes botigues, veies, carnisseries, per exemple, a la ciutat fronterera on vaig poder estar força dies, comerços completament tancats. Per què? Perquè molta gent el que havia fet, fins i tot hi havia un camió d'un repartidor, d'una persona, no?, que distribueix, crec que era l'alimentació, als hotels, mal aparcat. Per què? Perquè també la persona el que va fer va aparcar el camió mentre estava fent feina i va dir, jo intento anar cap a Ceuta, és a dir, jo crec que és el més més enllà, no?, les múltiples crisis que ho pot haver provocat o que provocarà, que arribaran després, és aquesta, no?, crisi d'expectatives, i no parlem d'un país on la gent, a vegades també es té una idea molt, no parlem d'un país on la gent es mor de gana, que no, és un país on hi ha molts productes que estan subvencionats, on hi ha molts, o sigui, no, sempre trobaràs alguna cosa per menjar, és a dir, és un país que té un índex de desenvolupament que a poc a poc creix, però també és un país on aquest creixement, a vegades veiem, no?, els grans projectes urbanístics, de construcció, infraestructures, etc., no?, aquesta modernització que també moltes vegades és l'imatge que ens duim, no?, de fora, o Rabat, veus el centre de Rabat, és una ciutat moderna, amb una torre de gairebé 200 metres, és a dir, molta infraestructura, però, i això ho remarca molt, des del Banc Mundial fins al Banc del Marroc, en diferents treballs que han fet, no?, que tot aquest augment del PIB no repercuteix en la població. Hi ha molta gent que encara no troba les expectatives, pot estar fent feina per un sou mínim que supera per poc els 300 euros al mes, en unes condicions que no són per res senzilles, gent amb estudis, l'atur juvenil és força elevat, anar a la universitat no vol dir trobar una feina a cort, acabes fent feina potser a un centre de trucades o a un centre d'assistència, que és una feina molt habitual, repartidors de Glovo, fins i tot aplicacions de taxi, diguéssim, com Uber, però qualsevol, vull dir, pot fer de conductor i pot fer carreres, vull dir, és aquesta crisi d'expectatives que viu el país i que jo crec que se n'ha de parlar.
Has fet una descripció perfecta, no? Perquè malauradament encara hi ha molts aspectes que es desconeixen, no? Sobretot la imatge que ens arriba, la informació que pensam, el tipus de vida que pensam que duen, són moltes les interrogants, no? I crec que és necessària la informació didàctica i clara, sobretot d'una persona, un periodista que ho viu a peu de terreny. Ara que apuntaves sobre si hi havia informació, si no, com van actuar les xarxes socials, sobre el paper dels cossos i forces de seguretat, sobre el Centre Nacional d'Intel·ligència, separa també d'una possible nova entrada de cara a dia 15. Uh-huh. I, de fet, s'està estudiant, és una possibilitat que no descarta ni Guàrdia Civil ni CNI. Quina informació vos arriba d'aquesta possible nova entrada de cara al dia 15 d'agost?
Les xarxes socials, i fa temps, jo me'n recordo la tardor de l'any passat, també vaig estar força dies a la frontera per un avís semblant, no? De, ostres, ara ens ajuntam tots, anem a creuar de manera col·lectiva, anem a intentar fer-ho tant sigui per mà com per terra. Són cridades habituals. Les xarxes juguen un rol, també. Entre cometes, podem dir que hi ha uns certs influencers de gent que el que fa és compartir moltes imatges, vídeos de la gent que arriba, que com si això fos... et canvies la vida, no? Com si marqués un abans i un després, i bueno, per molts ho veuen, no? Quan tu al final decideixes partir, és que has perdut l'esperança en el teu país, i això... I veus en Europa, en Espanya, en Ceuta, que al final és el que veu una porta per començar una vida, per intentar-ho. A vegades és qüestió d'intentar-ho. Molts hi han tornat perquè la situació que han descrit, que s'han trobat a Ceuta, és completament surrealista, i estan en xoc, no? d'estar rebuts amb l'exèrcit armat. És a dir, és una situació que no entenien la gent que tornava. Ostres, quina... I Espanya, com pot ser que Ceuta...
Sí, però la informació d'Espanya arriba, és a dir, de la realitat sociològica espanyola, arriba al Marroc. El moviment creixent que hi ha anti-immigració a Espanya, ells en són conscients de que pot ser, no és aquesta Icària que s'imaginen que serà aconseguir traspassar la frontera i venir fins aquí. Has fet que Itàlia, la Itàlia de Meloni, hagi decidit tancar l'espai Schengen perquè no puguin passar aquests migrants cap a Europa. El Marroc, la gent marroquina, surt a les notícies, se pot comentar, perquè per una banda hi ha les xarxes, quan tu comentes, de gent que deu animar, que deu esperonar a que traspassin la frontera, però per una altra, no sé si tenen clar que la frontera no és aquell lloc amable que potser ells imaginen o desitgen.
No, evidentment, són conscients, i ells... entre les persones pot ser que hi havia gent que no n'era tan conscient, però la majoria no era la primera vegada que ho intentaven, i saben que jugar-s'hi la vida. I al final, la frontera també amb Ceuta s'ha d'entendre que és un poc la frontera més precària, perquè... sempre, quan em demanen com es podria solucionar aquesta situació, no? Al final es dona a crear expectatives, i crear sempre es parla, no, de migració regular i segura. El mateix podríem veure aquí a Balears, amb l'arribada de pasteres d'Argèlia, etc. Al final, hi ha tot un conjunt de la societat que mai no podrà optar a tenir un visat, encara que sigui per venir, imagina, una persona vol venir aquí passar una setmana a Mallorca a gaudir d'aquesta terra, o de Balears, o d'on sigui... és inviable. És a dir, les portes d'Europa estan tancades per milions de persones que mai no podran aconseguir un visat. Alguns sí que ho podran, però també depèn molt de la teva categoria, del dobbers que tens, del compte corrent, de la feina que fas. Després també hi ha tot un conjunt de
persones... Desvalor afegit.
Clar, també hi ha tot un conjunt de persones que aconseguirà reunir 3.000, 4.000 euros, el que pugui, per jugar-se la vida una pastera. El que estem parlant de la tanca de Ceuta i Melilla no costa doblers, com qui diu, costa el que pagaràs el transport per poder arribar fins allà. És a dir, que parlem de les persones que tenen manco capacitat de econòmica, i que troben allà amb la seva única, anem a dir-li, esperança, falsa esperança. Bé, evidentment, ells saben que Espanya no és la solució de tot, però així tot això no els frena.
Marc?
No n'ha dit, no és il·lusió, però sí que també és una porta d'entrada per anar cap a França, que per un tema de llengua.
Exacte.
I tenen molta més proximitat, i també hi tenen com a molta més afinitat cultural, i també per un tema de història, en definitiva. El que li vam demanar en Marc és si, després de tant d'anys de viure al Marroc, que és allò que no acabem d'entendre del nostre veïnat del sud. Ho dic perquè tu que has viscut allà, que has fet aquesta immersió, que quan parles, ja Rabat ja t'ho sents una mica com a cat Eva, després de tant d'any de viure-hi, que és allò que no acabem de copsar del caràcter marroquí, o que no acabem d'entendre de la situació que viuen, perquè tanta de gent decideixi partir de casa seva, tu dius, jugant-se sa vida amb una pastera, que jo sempre ho dic, has d'estar molt desesperat.
Totalment.
Per jugar-te sa vida, ermit de la mà, amb una barqueta precaríssima.
Per posar-hi un nadó, no, els teus fills petits.
I per poder arribar a una frontera que segurament saps que no t'ho coirà i que hauràs de tornar a començar un via crucis per poder arribar en el lloc on tu vulguis. És a dir, és que és un camí complicadíssim, que clar, no sé si nosaltres no acabem d'entendre el nostre veïnat del sud, en aquest sentit.
No, i fins i tot jo m'atreviria a dir que hi ha coses que encara se m'escapen, i jo crec que també és un poc el que sempre, el que manté, diguéssim, actiu en la meva feina, no? Que també és el que és més guapo de la meva feina i d'estar al Marroc, és que moltes coses les entens, però, ostres, encara s'escapen moltes, i és un poc aquest intentar, no?, conèixer més i millor i poder-ho explicar. Jo, per exemple, també parlant amb una amiga, està preparant ara oposicions pel mes de setembre, i estava a tope estudiant, i em demanava, ostres, i això, i la gent vol dir que està tan desesperada? I, bueno, tu tens un ara mateix unes expectatives que és estudiar, preparar, intentar treure unes oposicions per poder, diguéssim, no, tenir la vida resolta, no? Com a mínim una estabilitat, no? Això és el que no trobaran aquesta gent. És una mínima, no, expectatives, un que passarà demà, un algo que t'empeny, no? A fer el que fas, la qualitat de vida, els preus, en moltes situacions, el preu del mercat, dels productes més bàsics ha anat augmentant, poder adquisitiu ha baixat per molts motius i diferents. També hi ha gent que té ganes de viure en una situació diferent de la que viu, al Marroc. No només és econòmic, també hi ha molta gent que demana, per exemple, que ve d'altres països del continent africà o del Marroc, i que són persones refugiades, és a dir, que són persones que escapen d'una situació, és a dir, no poden seguir el seu país, necessiten trobar un país segur per poder, perquè la seva vida està en risc. És a dir, és tot un ventall de situacions diferents, i evidentment que hi ha molt de desconeixement, costa creure, i jo crec que el país també, i jo he tingut aquesta sensació, el país, el Marroc, també està en xoc. Està en xoc perquè és un cop molt fort veure com tants ciutadans, amics, persones. Tu parles amb qui més qui manco. També una vegada Rabat parlava, no?, amb una amiga, i em deia, no?, que tenia un familiar que havia... És a dir, ostres, et deixa xoc, no?, com, diguem, 40, 50, i no hi ha una diferència entre 40.000 i 60.000. Són moltes persones, milers de persones que decideixen que volen partir. Clar, això també, jo crec que el país està intentant com a recuperar, entendre un poc el què, també demanant, no?, que hi ha una responsabilitat també política en això, que s'han de posar mesures per retornar un poc la confiança, l'esperança, no?, de molta gent en el seu país. És a dir, que estan tot un poc digerint aquesta situació.
Que no és fàcil, eh?
Digerint i passant el dol, també, perquè també hi ha hagut més d'un centenar de persones que han mort. Encara estem pendent de les xifres exactes. Desapareguts, és a dir, és una situació d'impàs que jo crec que marca un abans i un després, no?, als dos costats de la frontera.
Fa falta molta comprensió, molta empatia, com apuntava en Xisco, no? Un s'ha de veure en una situació per abandonar-ho tot, per creuar la mà, per nedar, cercant un futur millor, per jugar-se la vida d'aquesta manera. No deu ser fàcil per en Marc Ferrà exercir de periodista, de corresponsal al Marroc, retransmetre, explicar aquest drama humanitari, no?, integrar-ho en la vida diària, en un dia a dia. Per això t'estic molt agraït que hagis vengut aquí.
Molt content,
que puguis gaudir,
gràcies,
d'aquests merescuts dies de vacances, sí, no?, després de tota aquesta intensa activitat que has viscut els darrers dies. T'estic molt agraïda i encantada de conèixer-te, que no tenia el gust.
Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Són les 10:28, fem una petita aturada i continuem amb més propostes aquí, al dia.
Les ràdios Patrimoni.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba. perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 10:30, continuem en directe aquí al dia, recuperant una de les notícies que anunciàvem just fa uns minuts, una de les darreres hores que compartíem el temps de tertúlia. S'ha desarticulat una de les majors estructures criminals especialitzades en el tràfic marítim de persones a la Mediterrània. La policia local, la Policia Nacional ha enviat una nota de premsa on explicaven els detalls d'aquest operatiu. Utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per poder transportar droga des d'Espanya fins a Argèlia, i en el trajecte de retorn aprofitaven per traslladar migrants de manera irregular fins a les costes d'Almeria, de Múrcia, de Cartagena, d'Alacant, però també d'Eivissa. Durant l'investigació s'ha incautat de 8 embarcacions, com deien, d'alta velocitat, valorades en més de 5 milions d'euros, que eren les embarcacions que utilitzaven per el trasllat de persones i de la droga, i se'ls considera responsables del manco 64 episodis migratoris mitjançant els quals s'haurien introduït al nostre país més de 2.000 migrants, aconseguint beneficis superiors als 24 milions d'euros. Companys, tenim les imatges que ens ha enviat la Policia Nacional, que serien les darreres imatges que tot una compartirem amb els espectadors i descriurem per als oients d'aquesta operació en concret, perquè aquestes són unes imatges genèriques d'embarcacions, però tenim les imatges que just han enviat la Policia Nacional. Feien ús de mètodes molt violents per protegir les embarcacions, per actuar davant les operacions dels agents. Hi ha un total de 78 persones detingudes, 27 d'aquestes persones han ingressat a presó provisional. Entre els arrestats se troben 4 dels responsables d'aquesta xarxa, considerats 4 objectius de gran valor per les autoritats. És una de les operacions més grosses, una operació molt important que posa de manifest una vegada més aquest drama humanitari, perquè el trajecte de tornada d'aquestes embarcacions s'utilitzava precisament per al trasllat de persones, no? Per al tràfic de persones que abonaven una gran quantitat de dobbers per aconseguir un futur millor, no? El que explicàvem just abans amb Marc Ferran, no? La necessitat de les persones de fugir del seu lloc d'origen i cercar una vida millor, com aquestes persones estaven aprofitant d'una situació, d'un drama, com és aquesta crisi migratòria, per aconseguir uns beneficis. S'estan compartint, ara sí, aquestes imatges de l'operació, en la qual, com dèiem, el balanç ha estat molt alt. 78 detinguts, 27 ja han ingressat a presó provisional. Tot d'una que puguem, també ampliarem els detalls d'una de les notícies del dia, d'una de les notícies més rellevants d'aquesta jornada. És molt important destacar també l'esforç, no?, dels cossos de seguretat, perquè aquí no només participava la Policia Nacional ni molt manco, estem parlant de molts d'agents de diferents països. És una xarxa en col·laboració amb l'Europol, la participació de la Policia Nacional de França, la Policia Judiciària de Portugal, la de Polònia, etc. És una gran operació policial. Són les 10:33. Tornem a parlar de l'eclipsi. Queden només uns dies perquè Balears visqui un dels fenòmens astronòmics més esperats dels darrers anys. Ara sí, focalitzem l'atenció en què passarà, quin temps farà el pròxim dia 12 d'agost.
Així és, Marta, i les previsions de moment conviden a l'optimisme. Els mapes indiquen una nuvolositat... No.
Bueno, bé, perdó. Després t'ho explicarà el nostre home de temps.
No, clar, és que nosaltres hem fet un guió optimista. Perquè nosaltres creiem en la felicitat. Creiem en que l'eclipsi se veurà perfectament. Però bé, vols que enviï el text, Albert Darder? No, idò. De moment, les previsions conviden a estar alerta. Els mapes indiquen una nuvolositat molt baixa, inferior al 10%, que ara pot ser aquest tant percent ha pujat, i això fa pensar que les condicions seran excel·lents o no per observar-lo. Ara bé, també hi ha una altra cara de la moneda. La intensa onada de calor. Les temperatures podrien tornar a fregar o superar els 40 graus, i això, sumat a les grans concentracions de persones en miradors, platges o espais naturals, incrementa notablement el risc d'incendi. Per analitzar què podem esperar de bon de veres i com han de preparar aquest eclipsi, parlam amb el nostre home del temps de confiança, en Albert Darder. Albert Darder. Albert, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Gisco, Marta.
Mira, per favor, arrabassa d'una vegada Ai. Aquest pegat. Què passarà dimecres que ve? Veurem l'eclipsi, sí o no?
Anem a veure. Estirem sota domini anticiclònic. Això està clar. No hem d'esperar precipitacions, això està descartadíssim, però una cosa que no m'agrada dels mapes. I és que se posa un centre anticiclònic a la zona d'Alemanya i aquest anticicló mos envia una mica de vent de llevant. Mm-hmm. I això és el que no m'agrada. Perquè el vent de llevant sempre té una càrrega d'humitat i hi ha el risc de que pugui venir volades. Insistes que en una cosa. Sense que servesqui de precedent, no mos hem de fixar amb els temps que farà les Balears. Hem de mirar la nebulositat que hi pot haver a Catalunya, Comunitat Valenciana. Per què dic això?
I Alemanya?
Sí, perquè el nucli de l'anticicló està allà. Perquè, clar, com que en aquest eclipsi el sol estirà molt baix, ja sé que això és molt fotogènic, tot el que vulguem, però té molt de risc. Té molt de risc perquè l'estar el sol tan baix travessa una capa molt grossa d'atmosfera i hem de mirar les condicions que hi ha a centenars de quilòmetres. I clar, basta que se formi una tempesta per la zona de Catalunya i de València, que se formi una enclusa, un nígul de tempesta, i aquesta enclusa mos tapi el fons de l'horitzó, no? I això és el que mos fa passar pena ara mateix. És a dir, no veiem nigulades damunt les illes. Nigulades amb el sentit de tenir estrats. Estrats és un cel totalment gris de pe a pa. No. Però pot haver cúmuls aquí, allà, enfora, i això és el que m'ho fa passar pena, però clar, queden 5 dies. Filar tan prim, de dir, l'horitzó, mirant cap a Catalunya, aquí estiria tapat. Mirant cap a València, no. Això és impossible de dir ara mateix, però bueno, tenim aquest factor de risc que m'ho fa passar pena.
Ostres, és un factor de risc important.
Sí, perquè ja t'he dit que estan mirant els mapes del Centre Europeu, els mapes de GFS, que és el model americà, Global Forecast System, i mos donen qualque nigulada en el litoral de la península. Qualcuna.
Bé, en tot cas, tu ho explicaves, Albert, no? Manquen 5 dies.
Sí.
I, evidentment, aquí haurem d'anar molt aferrats a la data en concret per poder fer una precisió, no?, una previsió del que passarà.
De totes maneres, Marta, jo dilluns estirem els 5 dies, dimarts estiré aquí, intentarem polir una mica més, sabem això, almenys si ho desmentim, almenys si tirem davant, tirem darrere, i anem a veure.
Què sabeu exactament?
Però, home, que pareixes una Madonna, anunciant la teva
Albert
Tour.
World Tour.
Eclipse Tour by Albert Darder. És a dir, dilluns en els 5 dies han d'estar pendents, el cap vespre, d'allò que expliquis, i dimarts aquí en nosaltres, ja per tenir la darreríssima hora d'aquest eclipsi.
Sí, és que ho volem fermar perquè ho volem saber, perquè ningú s'adugui i desenganya. Jo sóc el primer que desitja. Jo, des de l'any 99, tinc aquesta il·lusió, saps? I espero que no se m'agompi, perquè jo ho desitjo.
És un esdeveniment molt especial. Abans, en temps de tertúlia, alguns deien, segur que després no serà per tant... No és com si apagassis el llum. De sobte se fa fosc i de sobte torna la claror. O sigui, que la gent tampoc esperi això.
Clar, serà una claror com la de les 7 del matí, per exemple, quan està a punt de sortir sol. Però clar, què passa? Que això serà darrera hora del cap vespre. Seria més espectacular si fos en ple migdia, que tot s'apaga i es torna a encendre, com que estirà a prop de la posta de sol. Però vaja, que a nivell fotogènic serà una passada, veure una boia negra damunt la mà. És a dir, té pros i contres, però els pros fotogènics són molt bons.
farà moltíssima calor, això sí que ho sabem, perquè la temperatura de cara a la setmana que ve continua. O sigui, que el que sí sabem, no sabem si ho podrem veure de manera supernítida, si hi haurà alguns núvols puntuals, perquè això, com ha dit Albert, ens han d'acostar un poc més a la data, però sí que farà una calorada. O sigui, totes les concentracions de persones, els llocs més massificats, han de sabrejar, que per favor, botella d'aigua en mà, perquè farà moltíssima calor.
Marta, és que m'ho agafarà en ple centre de la propera onada de calor que podran donar per estrenar de diumenge. És a dir, diumenge les temperatures peguen un bot gros. Si qualcú se queixa de calor, se queixava ahir o se queixa avui, me sap greu, però han estat dies més frescos. La setmana que ve tenim un repunt tèrmic que durarà tota la setmana i el dia de l'eclipsi estarà de ple. I també vull fer una crida a la responsabilitat perquè serà un dia de major risc d'incendis, també. S'ha d'anar alerta en les aglomeracions, per favor, sentit comú, perquè el risc d'incendis serà elevadíssim, justament mos caurà en un dia de molta calor. Que l'estiu del 99, quan va haver el darrer eclipsi, que aquí va ser parcial, també va ser un estiu de pinyola vermella.
Clar, ho dèiem, dilluns, 5 dies, dimarts aquí, seguint estarà pendent fins a la darreríssima hora d'aquesta previsió meteorològica. Quan la podran donar pràcticament per definitiva? Dilluns ja sabrem exactament el que passarà. Haurem d'esperar a dimarts o fins a dimecres a darrera hora no sabrem si aquest vent de llevant que ve d'Alemanya a través de Catalunya i València, com tu comentaves, mos pot fotre una mica sa potranca.
Clar, si fos una previsió més genèrica de dir ara plourà, haurà tempestes, això en 48-72 hores ho tindran claríssim. Però clar, establir si hi haurà nigulades més o manco potents en el litoral català, en el litoral valencià, moltes vegades es que han de tirar de meteosat hores abans, saps? Nosaltres podem fer una previsió més o manco acurada. Quan queden 48 hores, ja sol ser superior al 80%. Jo crec que dilluns més o manco podem tenir una idea bastant clara.
Dóna'm-nos alguns titulars. Repàs de titulars de l'eclipsi. De moment, esperam per veure si realment tindrem la visibilitat total o si tindrem alguns núvols. Farà moltíssima calor. Dóna'm alguns titulars més sobre el que passarà el dia 12 d'agost i així tothom que vagi recapitulant i que vagi organitzant, no? També els llocs on s'ha de veure o si volen quedar a casa i seguir-ho a través d'IB3 Televisió, que segur que també és una molt, molt, molt bona idea. T'escolta.
Sí, resumint una miqueta, moltíssima calor, moltíssima calor, això ho hem d'incidir. El cel no estarà ennigulat de forma uniforme, no, serà un dia bastant assolejat, però a risc de que hi hagi qualque acumulat a darrera hora del dia, degut a nigulositat provinent de qualque ruixada per la península. Però això és una cosa que no podem ara mateix afinar si se produirà o no. Però, en termes generals, els cels estiran destapats.
Que la gent no passi pena, que la gent, sobretot, s'organitzi en calma, res de sortir en el darrer minut de casa, perquè si no s'ocorre el risc de veure l'eclipsi dins el cotxe.
Exacte.
Carreteres teades, possibilitat d'embossos, d'operació tornada de la Serra de Tramuntana, que recordarem que les carreteres de la Serra estan teades a partir del migdia, o sigui que, per favor, seguiu molt de prop la informació d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió, que vos anirem explicant amb tot luxe de detalls el que heu de fer i la manera de preparar-vos. A punt important, que encara queden hores, ja sabeu que si aneu, per exemple, a donar sang al Banc de Sang i Teixits, hi ha una operació conjunta amb IB3 Ràdio, IB3 Televisió i la Fundació Banc de Sang, perquè si realitzeu aquest gest solidari podeu aconseguir una d'aquestes ueres. Encara queden poques, però encara queden. Però ara volem fer un apunt. Abans de publicitar, queden nosaltres, si t'assembla, Albert, per parlar de l'espai, perquè entre eclipsi i eclipsi, fixeu-vos que tenim temps encara per viatjar cap a l'espai. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Dos astronautes de la NASA han tornat a sortir al buit de l'espai en una nova caminada espacial a l'exterior de l'Estació Espacial Internacional. L'objectiu no era reparar cap avaria, sinó preparar el futur del laboratori orbital.
Durant diverses hores han instal·lat i connectat el nou cablejat que permetrà incorporar en els propers mesos una nova generació de panells solars desplegables, coneguts com a AI-ROSA. Aquests panells són més lleugers i eficients que els originals i serviran per augmentar la producció de l'electricitat de l'estació compensant el desgastament dels sistemes de fa més de 20 anys que funcionen a l'espai.
Aquesta energia addicional serà clau per mantenir operatius els experiments científics, els sistemes de suport vital i les maniobres de l'Estació Espacial Internacional. També serà essencial de cara a la seva última etapa de servei, ja que la NASA treballa perquè quan arribi al final de la seva vida útil, l'estació pugui abandonar l'òrbita de manera controlada i segura, evitant qualsevol risc per a les zones habitades de la Terra.
Aquesta caminada serà d'aquesta setmana, la primera de les tres previstes durant el mes d'agost. Totes formen part d'un ampli programa de manteniment que prepara l'estació per continuar operativa fins al final de la dècada. Després de més de 25 anys en òrbita, l'Estació Espacial Internacional continua sent un laboratori científic, és el més important mai construït fora del nostre planeta, amb més de 3.000 experiments desenvolupats per investigadors de desenes de països. Una feina poc visible, hem de dir, però imprescindible, perquè aquest gegant de 420 tones continuï funcionant cada dia a prop de 400 quilòmetres d'altura, donant una volta completa a la Terra cada 90 minuts.
Quina angoixa, per cert, sortir. És que és massa cultura cinematogràfica relacionada amb pel·lícules d'astronautes que surten uns minuts de la nau.
I llavors bé, tornen.
Exactament. O sigui que moltíssima angoixa. Has d'estar molt bé mentalment per ser astronauta, per una banda, i per fer una missió d'aquestes característiques.
Tu, Marta, si tinguessis els dubbes per això, te presentaries com a voluntària, com a turista
ja
especial?
Ja t'he dit que no. No tinc la necessitat. No me la vull jugar.
Jo és que aniria, però quan s'hagi fet el vol, 200.000.
Exacte.
Que ja ho tinguin tot per mà.
Sí,
a mi no m'adonis versions beta ni
no
omega.
No volem ensurts, veritat?
No. Jo quan ja vagi rodat i ja tothom confirmi que ets segur...
Aquí sí que volem fer un viatge
ja me plantejaré a l'espai, però si no... drama.
Albert, moltíssimes gràcies. Te veiem els propers dies, tant el dimarts com el dimecres, la prèvia de l'eclipsi i el dia de l'eclipsi, i així
sí.
Anam...
Sí, sí, i un moment, només vull rompre una llança a favor d'aquest fenomen, perquè per xarxes molta gent diu, però tanta comèdia amb això, que no és per tant... és un fenomen que fa 120 anys que no passa, que no tornarem a veure fins al cap de 150 anys com a mínim, I vull donar-se una hora bona en aquesta casa per la programació corredíssima que està preparant de cara als dimecres i que recomano que no vull la perdeu.
Després vos explicam el dispositiu en concret que IB3 Ràdio i que IB3 Televisió està preparant per aquest moment. Gràcies, Albert.
Gràcies.
Uns consells i parlant de com afecta els animals. Ho fem amb l'etòleg Tomàs Camps, que ja ha arribat als nostres estudis. Tot d'una. To ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. IB3 Ràdio és participació.
Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de las Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Són les 10 i 48 minuts, parlàvem abans de l'eclipsi, de tot el que suposarà, però no només per nosaltres, per les persones, sinó també per als animals. Com us deia, no només afectarà els éssers humans, els animals també poden tenir reaccions davant d'aquest fenomen, ja que la llum regula els ritmes circadiaris, és a dir, els rellotges interns que ordenen el son, l'activitat, el cant, l'alimentació o el retorn a casa, en aquest cas el refugi.
I durant un eclipsi total, aquest senyal es desorganitza de cop. Molts animals poden interpretar aquest canvi com si arribés la nit. Les gallines, per exemple, poden tornar al galliner i aturar la seva activitat, mentre que alguns ocells deixen de cantar o cerquen refugi. I per saber com funcionarà el món animal durant aquest eclipsi, nosaltres tenim aquí a l'etòleg Tomàs Camps. Tomàs, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Clar, el darrer eclipsi que varen tenir va passar més a migdia, els animals sí que se varen desconcertar-les totes perquè a migdia se va fer vespre, però clar, en aquest eclipsi d'enguany, és de 2026, és de dia 12 d'agost, clar, se farà vespre un moment abans, tornarà a ser dia per tornar-se vespre. Sí. No sé si...
No els hi val la pena.
No sé si animal està preparada per aquest ball, per aquest vals lumínic.
Sí. Bé, com bé dèieu, hi ha canvis. Els canvis són evidents, estan molt enregistrats, perquè encara que no sigui una situació que passi molt sovint, és una cosa que ha passat moltes vegades i que s'ha enregistrat. I és vera que la part més d'eclipsi total, a part de que dura molt poc temps, estarà molt cap a la tardor vespre, però sí que hi haurà aquest moment crepuscular que els animals, que són molt crepusculars, aquí sí que poden tenir canvis més evidents durant més temps, mentre que aquells que són nocturns o que durant el moment del vespre redueixen molt l'activitat, hi haurà aquest canvi, però durarà molt poquet.
Posa'm uns exemples de quins tipus d'animals. No sé si ens referim a ocells, ens referim
tots.
A moixos...
Està documentat pràcticament en tot
curiós.
Tipus d'animals. És a dir, per exemple, les baies, tots sabeu que les baies no volen durant els vespres. Pues hi ha una activitat que decreixerà molt, probablement al cap d'un minut tornarà a aparèixer i després dirà, merda, tornes a vespre.
Exacte.
Sí que pot ser.
Han sortit per no res, no mos sí. Donen ni per replegar dos grans de polen.
No els hi basta.
Serà un pot desastre, pobres abeies. No?
Però bueno, he de dir que de tots és el que està documentat, que hi ha moltíssim d'estudis fets i que de fet n'hi ha de planificats per aquest eclipse d'aquest dimecres que ve, mostren això, que tots aquests canvis se produeixen durant el moment, però que després se torna a la normalitat. Me demanaves exemples, pues totes aquelles aus nocturnes que nosaltres poden sentir, bé, però jo visc en el camp, no? I pues que els vespres sent totes aquests mussols o això, que tenen un cant molt més incrementat durant el vespre, apareixeran. I pot ser que apareguin a zones, és a dir, que són habituals, mm-hmm. o que no, I és perquè tothom a bon estarà en el seu hàbitat. Si no els sentim, no és perquè no hi hagi un canvi, probablement perquè estiran assustades de la generació o la quantitat de gent que hi haurà per allà. Però si estiguessin quiets, molt probablement escoltaríem. I que passen les aus diurnes, que durant el vespre descansen, no totes, però la majoria descansen, és a dir, reduiran el vol i probablement reduiran o eliminaran per complet el cant. I és una cosa normal.
Ara estava pensant en aquest vídeo, que sempre se comparteixen a les xarxes, sobretot els japonesos són els que lideren el rànquing de vídeos d'animals, no? I quan hi ha un terratrèmol, sempre la càmera que tenen a casa grava, enregistra els mossos, no? Que ja ho detecten minuts abans de que se pugui produir, o segons abans de que se pugui produir aquest terratrèmol. Poden notar amb els nostres animals de companyia conductes un tant estranyes en les fases prèvies de produir-se?
Clar, aquí, per exemple, l'espècie que crec, això és una idea meva personal, saps? O un pensament meu personal, que més ho notarem serà precisament en els moixos. Per què? Perquè els moixos són molt crepusculars. I sí que hi haurà una fase crepuscular més llarga de l'habitual. Sí que és probable que estiguin més actius. I el que poden notar és que estiguin demanant més menjar, que estiguin miulant per dins a casa, que no estiguin tan adormits com estarien un dia que hi fes sol complet. Els cans, què passa? Que els cans estan tan adaptats en els canvis de llum artificial. Ara tenim llum, ara no tenim llum, ara puc entrar, ara puc sortir, ara me fiquen dins un cotxe, ara no sé què... Que no crec que aquests canvis siguin notoris per la gent dins casa seva, això és la veritat.
I més enllà dels cans, hi pot haver qualque animal a qui s'eclipsi li sigui absolutament indiferent? Que digui, és que ni fred ni calor.
Sí, probablement tots aquests animals que que tenen una adaptació en aquestes dues situacions, com poden ser els cavalls, com poden ser les vaques, que és vera que són animals que, si vos fixeu, redueixen la seva activitat de vespre, però han de seguir atents perquè són presses, tots els mengen. Aquests no tenen probablement una miqueta manco que els animals que han mencionat.
I l'eclipsi pot ser perillós, més enllà d'aquestes alteracions de lo que seria ritme circadiari per als animals? Pot haver qualque animal que ho passi fatal, que diguis, és que ara mateix aquest eclipsi m'ha desmuntat. Jo ja no som d'aquest món. No. Per favor, que vengui el camió de malla a replegar-me, que ja no vull res.
A part dels humans, alguns humans, jo crec que els animals no. Pensa que és una situació molt natural on se viu en normalitat.
Natural i breu, que parlant de l'eclipsi, sí, com si fossin 3 hores...
És que serà 3 segons.
Si bades una mica com jo, que jo som maldestre, crec que tardaré més en posar-me les ueres que en mirar l'eclipsi. Potser quan te'l miri ja no hi ha res.
Totalment. És a dir, jo crec que aquests eclipsis han inspirat moltes històries no terrorífiques de canvis de... És cert, per exemple, una cosa molt curiosa. Als anys 80 se va enregistrar un zoològic on tots els animals van mostrar moltíssim de nerviosisme durant un eclipsi. Això crec que va ser el 84, una cosa així. Què passa? Que varen dir aquests eclipsis els hi pot afectar, perquè hi havia comportaments que són típics de juntar-se tots, de començar a pegar cops, com si estiguessin molt nerviosos. Però lo que han vist...
El llibre de la selva.
Sí. El que passa és que el que s'ha vist és que això va ser conseqüència de que hi havia molta gent en el zoològic i quan hi va haver l'eclipsi tothom va començar a fer mambelletes, a cridar, a celebrar. Clar. I va ser conseqüència d'això, perquè altres eclipsis que s'han vist a partir del 84 fins aquí arreu del món no s'ha tornat a documentar mai més, perquè ja preveuen que això no hagi de passar i els deixen una mica tranquils. Per tant, són històries, llegendes, o digue-li com vulguis.
I fins ara hem parlat d'animals terrestres, hem parlat de baies, hem parlat de cans, moixos, ocells, però també en els animals marins aquest eclipsi et pot afectar, o si ets un peix abissal que ja estàs allà baix...
En sèrio? De tots els exemples que tenim, cans, moixos,
ubes,
cabres, el que li interessa a la gent, animals de companyia, en tots els exemples, ara just
demanava per animals marins en general, peixos, jo què sé, balenes, catxalots, que ara aquesta setmana n'hem parlat, però hi ha els peixos abissals...
Atenció, i els espectadors que puguin tenir un peix abissal.
Bueno, he de dir que no he dit mai.
Mira, ara, per favor, 913-9900. Si qualcú a Balears té un peix abissal, per favor, que telefoni ara mateix. Ho dic perquè qualcun hi deu haver i aquest peix pot patir.
Pues, a veure, per definició, si és un peix abissal, no veu la llum. Per tant, no hi haurà cap problema.
No, però el peix és estàndard, que nosaltres connectem amb la nostra càmera. En els animals marins, s'eclipsi els afecta o no?
Els hi podria afectar, clar, perquè aquesta part, encara que sigui menor que un animal terrestre, on l'exposició de sol és major, doncs serà, òbviament, la seva afectació probablement sigui menor. Però si ja és poc un animal, o si ja és poc, me refereix que sigui problemàtic per un animal terrestre, els animals marins no vos heu de preocupar. Mos hauríem de preocupar molt més les barques i lanxes que tenim a la bahia o qualsevol puesto Mallorca o les Balears que no aquest eclipsi.
Són uns altres tipus d'animals.
D'animals, sí.
En certa manera. I com podem preparar els nostres animals per l'eclipsi. Ara la Marta parlava d'ovelles. Si tens un ramat d'ovelles no te pots abraçar totes, no. Òbviament. Però si tens un moix, si tens un ca, i tu passes pena que pot ser l'eclipsi, tu tenies clar que el volies anar a veure a tramuntana i no vols deixar el teu animal de companyia tot sol, com ho poden fer perquè estigui una mica agombolat i que no, no pateixi?
Pensar una cosa, si són ovelles, ha començat amb les ovelles...
Sí, ben a Marta, sí. ella és molt d'ovella.
Probablement ja s'ajuntaran elles totes soletes si és que ho viuen malament, perquè per això són ovelles i tenen aquests comportaments socials. Entre elles s'ajudaran. No han d'abraçar totes les ovelles.
És que en Xisco passa pena, no? És una crida no, a tots els pagesos.
Que... La peixera de peix abissal i les ovelles.
Exacte. No, però, Tomàs, a mig animals jo no t'hi faria cap mal, però si sonen fora no tenc cap disgust. Però d'ençà que cada setmana parlant d'animals en aquest programa, clar, ens hem humanitzat un munt. Uh-huh. Hi ha animals que estan tan acostumats, sí. que s'han domesticat tant, que també passen a tenir comportaments una mica no animals en situacions com aquestes, m'imagino.
Sí, sí, sí.
D'anar a abraçar ovelles, però potser tens un moix o un ca... Que en aquest moment ho passarà una mica pillo.
No crec que ho passin pillo. Aquest és el resum. Canviarà el seu comportament, sí, però no ho passaran pillo. Vull dir que la gent no s'assusti per això. I una altra cosa que m'han demanat abans d'entrar aquí en directe és... Això és vera. A més, si li havien de posar ueres. I clar, jo... jo, en tots els respectes, que no és per fer broma, vull dir, és que és per avisar la gent que no se preocupin, que no ho miraran.
Que ells, o sigui, són gestos.
Són més gestos que nosaltres.
Clar, no aniran passaran directament a observar el sol.
Sí. És vera que hi ha una documentació d'un gran simi, crec que era, no, és que no recordo si era un babuí, no, era un ximpancé.
I un capibara.
Boníssimes capibaras, però no. Que durant un eclipsi, crec que era del 2024, va com assenyalar, no?, en el moment que hi havia...
Sabia que alguna cosa passava.
I assenyalaves d'allà, però en general no miren el sol de normal, pues no ho miraran en aquell moment especialment.
Tens, val? Un minut, Tomàs, alguna darrera recomanació que mos hagi
que visquem això banda, normal, que ho disfrutem si volem disfrutar, que deixem que visquin l'eclipsi. Probablement, si el viuen de forma natural, serà millor que si nosaltres intercedim d'alguna manera, els intentam abraçar o fer el segon cas.
O veuràs l'eclipsi, tu?
Estaré volant, no sé si ho veuràs des de l'avió.
Mira, serà espectacular.
Serà espectacular, m'enduré les ueres allà de dins, però el que sí que tinc clar és que, me sap molt greu, no aniré a la tramuntana, perquè crec que hi haurà tanta gent que me fa molta... Me farà molta d'això. Jo, visc a Bunyola, si des de Baca Nostra ho puc veure, genial,
exactament,
i si no, no passa res.
Tomàs Camps, ha estat un gust recordar amb oients i espectadors que Tomàs és expert en etologia, que és aquesta disciplina que analitza el comportament dels animals. Ha estat un gust parlar amb tu d'animals i eclipsi, d'aquesta relació tan estreta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Company, te'n telefono a Colcum, un peix avisant.
No, encara som a temps, encara poden rebre cridades.
0713-9900, telefonau.
Notícies, publicitat, i continuem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. La compravenda de finques rústiques puja un 19,4% al mes de juny a les Balears, en comparació amb el mateix període de l'any passat, que suposa la més alta registrada des de que va començar l'any, segons les dades públiques.